Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. La història ens ha ensenyat que tots els avenços tenen aspectes positius, però també riscos que s'han d'afrontar. En molts camps, la intel·ligència artificial aporta beneficis, però també cal abordar altres qüestions que tenen a veure amb els drets, amb la crítica, amb l'ètica, amb el control social, perquè la tecnologia no és neutra, les dinàmiques de poder la travessen. En aquest sentit, doncs, què ha de tenir una tecnologia perquè sigui justa i respectuosa amb els drets humans? Quines conseqüències tenen els biaixos de raça, de gènere i de classe generats per l'algoritme? Si la societat és masclista i racista, és impossible evitar que ho sigui la tecnologia? Qui controla el controlador? El que sentireu a continuació és el fragment d'una portada escrita íntegrament pel ChatGPT, un sistema que permet elaborar discursos a partir de la introducció de dades. El text i la veu, Joana es diu la veu, estan creats artificialment. Hem introduït els conceptes intel·ligència artificial i drets humans i això és el que n'ha sortit.
L'aplicació de la intel·ligència artificial és una de les tendències més importants en l'actualitat, amb l'objectiu d'optimitzar i automatitzar la majoria de les tasques. No obstant això, malgrat les seves avantatges, també presenta nombrosos reptes en el que fa als drets humans. Un d'aquests reptes és el biaix de gènere. En la majoria de casos, la intel·ligència artificial està dissenyada per homes i, per tant, té un biaix masculí que pot perpetuar la discriminació i la desigualtat de gènere. A més, també hi ha un biaix racista que, en molts casos, perpetua la discriminació racial en els algoritmes.
I la Joana continua parlant de control social i de com s'utilitza la intel·ligència artificial per difondre fake news, i aquí hi afegeixo i de com nosaltres estem fent la feina a l'empresa propietària introduint alegrement dades i més dades al sistema. Les expertes en la matèria, que escoltarem d'aquí una estona, coincideixen en demanar transparència. Transparència per poder saber qui hi ha darrere de l'algoritme, com s'ha construït. Per tant, com més transparència, més capacitat de denunciar en cas de biaixos, en cas d'opressió. Ara bé, tractar amb entelèquies sempre és complicat.
Solidaris. Tothom té una història. Intel·ligència artificial fent de policia o de jutge.
Des del 2018, la Policia Nacional utilitza el Veripol, un mecanisme que ha de detectar si una denúncia per robatori és falsa. Ho fa a través de l'anàlisi del llenguatge utilitzat per descriure els fets, però molts experts l'han posat en dubte perquè el que té en compte el programa per fer el veredicte és el text, el resum, que introdueix la gent després de l'explicació de la suposada víctima i no les paraules literals del denunciant. Un altre exemple és el de RiskCanvi, una eina introduïda pel Departament de Justícia de la Generalitat el 2009. Aquest sistema avalua 43 factors per estimar el risc de reincidència de cada pres. Alguns són l'edat, l'historial familiar del crim o l'exclusió social, però ni l'advocat del pres, ni els jutges que donen o deneguen permisos, ni els funcionaris de presons poden saber quin pes ha donat el programa a cadascun quan ha pres la decisió. A més, segons un informe públic del 2016 de la mateixa Generalitat, més del 94% dels casos són falsos positius. És a dir, la majoria dels que RiskCanvi etiqueta com d'alt risc de reincidència no ho són.
Propaganda computacional.
L'informe The Global Disinformation Order del 2019, fet per la Universitat d'Oxford, alertava que almenys havien detectat 70 països amb campanyes de desinformació oficials. La propaganda computacional consisteix a utilitzar per part de partits polítics o agències governamentals el big data, algoritmes i automatismes per manipular la població. Això inclou l'autorització de vots per multiplicar el teu missatge, trolls per atacar l'oponent polític o bé utilitzar les dades dels ciutadans per poder convèncer-los d'una manera més eficaç. Aquí s'hi recullen exemples com l'autorització de WhatsApp per fer-hi propaganda política camuflada amb tècniques de desinformació a les eleccions brasileres del 2018 o candidats que compren seguidors falsos a xarxes com ara el republicà Mitt Romney als Estats Units el 2012.
Medicina executada per màquines.
A l'Hospital de Stanford, en plena pandèmia, es va utilitzar un algoritme per decidir quins metges s'havien d'immunitzar abans. El programa va establir que de les 5.000 persones del personal que es vacunarien primer, només 7 serien metges residents dels 1.300 que hi havia. El programari va descartar tots aquells facultatius joves i sense un departament assignat, però que en canvi sí que estaven a primera línia atenent pacients Covid.
Alumnes controlats amb diademes.
Tal com explicava el Wall Street Journal, a diferents escoles xineses obliguen els estudiants des de ben petits a portar un dispositiu que s'assembla a una diadema per recollir els cabells, però que el que fa és mesurar el grau de concentració de la persona que el porta. Aquesta informació es transmet a temps real a professorat i famílies. També tenen instal·lades a les aules càmeres amb intel·ligència artificial que constantment analitzen les criatures.
Notes decidides per algoritmes.
A finals de curs del 2020, amb les escoles tancades i sense possibilitat de fer l'equivalència a la selectivitat, el govern de Boris Johnson va decidir que la nota per accedir a la universitat de cada alumne britànic la decidiria un algoritme encarregat a l'organisme públic Ofqual. Això va fer que el 40% de l'alumnat rebés una qualificació inferior a la que esperaven els seus mestres. El mecanisme tenia més en compte la trajectòria del centre que de l'estudiant i així afavoria les escoles privades i perjudicava els alumnes més brillants d'instituts amb més baix rendiment.
Informació esbiaixada que es va replicant.
El famós ChatGPT que està qüestionant el món educatiu com avaluar a partir d'ara no està exempt de polèmiques. En un fil de Twitter viral de les últimes setmanes, un usuari li demanava al chat que li digués 10 grans filòsofs. La llista, encapçalada per Plató, recollia només pensadors homes. L'usuari li assenyalava que no hi havia dones i la interfície demanava perdó i n'anomenava 10. Després l'interlocutor li criticava que tots els pensadors fossin occidentals. El ChatGPT responia amb 10 filòsofs orientals. L'usuari li tornava a criticar que només eren homes i la màquina oferia 10 noms femenins orientals. Després d'aquesta conversa, l'usuari repetia la primera pregunta. Em dius els 10 filòsofs més rellevants? El xat replicava la llista inicial sense haver afegit cap aprenentatge.
Solidaris. Mercè Folc.
You've been acting awful tough lately, smoking a lot of cigarettes lately.
Com tots els avenços, el paisatge que està modelant la intel·ligència artificial està ple de reptes, de dubtes, de dilemes ètics, d'inseguretats. Fa una estona, per exemple, heu pogut escoltar una portada feta amb el xat GPT. Hem de parlar d'eficiències, sí, però també de drets, d'ètica, de crítica, de control social. Qui i de quina manera supervisa que aquests algoritmes prenguin decisions justes i no perpetuïn discriminacions? You are not a Ens acompanya en Judit Membrives, filòsofa responsable de digitalització de la Fede.cat i membre d'AlgoRights. Què tal? Com estàs, Judit?
Molt bé.
Beatriz López, enginyera, professora de la Universitat de Girona i membre de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial. Benvinguda, Beatriz. Com
Moltes
estàs?
Moltes gràcies.
I Míriam Ativi, analista de dades i membre d'AlgoRights. Míriam, com va tot? Què tal?
Molt bé.
Doncs comencem una miqueta per posar context, no? Perquè moltes vegades parlem d'intel·ligència artificial i no totes les persones saben què és això de la intel·ligència artificial i com funciona. Beatriz, què entenem per aquest acrònim, no? IA, i segon, també molt important, com funciona un algoritme per després poder parlar de biaixos, no?
Doncs és molt difícil buscar una definició d'intel·ligència artificial perquè bueno, se'n va fer en algunes quan es va fundar l'any 56, però ha evolucionat tant i hi ha tants aspectes de la intel·ligència artificial que és difícil trobar una. A mi la que m'agrada és una que diu que és un sistema que desenvolupa una tasca que normalment s'atribueix als humans, no? Però hem de pensar que el que hi ha darrere d'aquelles intel·ligències, una mica els algoritmes que hi ha darrere, poden no tenir res a veure amb la manera en què pensem els humans. Hi ha algoritmes basats en el comportament de les formigues, en el comportament del genoma, en com es mouen els animals amb una mola de peixos, per exemple. Hi ha moltes maneres d'implementar-los, no? I aquí potser és una mica el que s'ha de posar sobre la taula, no? Quines eines tenim i per què els volem, no? Per quines activitats volem que es desenvolupin.
Clar, en el programa d'avui l'hem titulat Intel·ligència Artificial i Drets Humans, no? Al final, la tecnologia a fi de bé, diguem-ne, no? Perquè moltes vegades hi ha aquestes desviacions que fa, doncs, que en lloc de millorar la vida de les persones, al contrari, no? Es perjudiqui, no? Què ha de tenir, Judit, una tecnologia perquè sigui impecable en tema de drets humans, no? Justa, o si vols, o respectuosa, no?
Déu-n'hi-do, quina pregunta. Podria fer un doctorat, això. La perspectiva que defensem una mica des de la federació, des de la FEDE.cat, és que la tecnologia, i de fet la defensa de la FEDE i la defensa també l'escola filosòfica de la que vinc, no és neutra. Per què no és neutra? Perquè està creada, atrevessada ja d'entrada per dinàmiques de poder que fan que es decideixi, doncs, a on s'aplica tecnologia i quina tipologia de tecnologia s'aplica. És a dir, que posem reconeixement facial a les fronteres de la frontera sud d'Espanya, per exemple, és una decisió política que genera més poder per l'Estat i menys poder o més vulnerabilitat per les persones que han de creuar la frontera. Per tant, no és la tecnologia en si, sinó és què és el que anem a fer amb aquesta tecnologia. Què ha de tenir una tecnologia? Bueno, les quatre coses que defensem és que sigui el que en anglès és accountable, o sigui, que puguem fer rendició de comptes, és a dir, que se pugui explicar com s'estan prenent decisions de forma automatitzada. Un tema que aprofito per posar sobre la taula és, ara, ja que heu parlat de la definició de la IA, és que hi ha molt de debat ara mateix al Parlament Europeu, al Consell Europeu, sobre quina definició de la IA ha de ser la que vagi a la regulació europea que s'està ara mateix pactant sobre la IA. És a dir, volem regular i volem demanar drets sobre algo que no tenim ni una definició clara. Llavors, bueno, que puguem fer rendició de comptes, que sigui transparent, és a dir, que puguem veure i saber com s'estan prenent les decisions. I després hi ha un tema que és com poder fer rendició de comptes també de quina decisió està substituint aquella aplicació tecnològica, que ja no és un tema tècnic d'anar a veure com està funcionant la tecnologia, sinó com s'ha decidit implementar aquella tecnologia i a qui està afectant la implementació d'aquesta tecnologia, que seria com una anàlisi més, li diem avaluacions d'impacte de drets humans, que el que fem és analitzar abans de la implementació de la tecnologia quines conseqüències pot tenir, perquè potser la solució és no implementar aquella tecnologia.
Traçabilitat, transparència, sí. No? Però, clar, moltes d'aquestes empreses que controlen els algoritmes de transparència i de traçabilitat, poca. Míriam.
Crec que és un punt molt important el que deia la Judit, el tema de la transparència és vital, perquè al final estem parlant sempre si no dels biaixos i de si l'eina està més o menys esbiaixada, però al final si hi ha transparència i les persones que ens afecten aquests algoritmes i que ens afecten aquests sistemes de decisió automàtica sabem què hi ha darrere, o sigui, podem entendre per què s'està prenent la decisió que s'està prenent, automàticament hi ha una forma tant de seguir els resultats que s'estan fent com de tenir informació sobre què s'està analitzant de mi, no? O sigui, una part també important és qui està analitzant les meves dades. En el cas holandès, un dels indicadors que es posaven per determinar si hi havia famílies que tinguessin risc de frau era si s'havia fet una donació a una mesquita. D'entrada, que jo faci o deixi de fer una donació a una mesquita és una dada personal que forma part de la pràctica o no religiosa, però bueno, de la afinitat amb certes comunitats religioses que té una persona. Això, d'entrada, no té per què analitzar-ho l'Estat, no? I crec que això és una part molt important, el saber quines dades estan sent analitzades i per a què. No tinc per què donar tota la meva informació ni tinc per què acceptar que tota la meva informació ha de ser analitzada per determinar un perfil.
Vosaltres, al GoReis, Míriam, teniu un informe molt ampli i molt interessant que parla precisament d'aquests biaixos, no? Aquests biaixos de raça, de gènere, també de classe. Dieu que són estructurals i sistèmics. Posen alguns exemples perquè la ciutadania, els oients que ens estiguin escoltant, no?, puguin entendre de què parlem quan parlem de biaixos, no?, en aquest sentit, a la intel·ligència artificial.
Doncs aquest que et deia és un biaix perquè al final estava criminalitzant especialment la vinculació amb entitats musulmanes, no? I al final això és un biaix racista en el moment en què determines que està vinculat a una mesquita, automàticament és un factor de risc i de ser un cas de frau de llei sense que això existís. Hi ha altres casos com, per exemple, sobretot a l'hora de configurar les preguntes i sobre quines realitats es configure. En el simulador de l'ingrés mínim vital, per exemple, es feia una sèrie de preguntes en aquest simulador per determinar si podies ser beneficiari d'aquest ajut, i una de les preguntes era que haguessis viscut a Espanya de forma interrompuda durant l'últim any. En el cas de persones que venen d'un altre país, pot ser que durant aquest últim any hagin anat al seu país d'origen durant uns mesos, no? Això no els fa, no els exclou automàticament de l'ajut, perquè és un ajut que ja contemple aquestes excepcions, però en el simulador això no estava incorporat. I això el que va fer va ser desincentivar moltes persones de poder sol·licitar l'ingrés mínim. Un cas que a mi em sembla increïble és tot el tema de l'Eurodac. Quan parlem de la protecció de dades i de la protecció dels drets de la ciutadania, sempre parlem de ciutadans europeus. I això no s'està aplicant a fronteres quan s'està registrant les huelles dactilars de les persones que són sol·licitants de refugi i d'asil i s'estan compartint per tota la Unió Europea, no? Cosa que no passa amb les nostres dades, per exemple, mèdiques. Com a ciutadans europeus, jo vaig al CAP, al meu poble, i si després he d'anar a un hospital a Andalusia, en principi no tenen el meu historial mèdic. Doncs això amb les persones sol·licitants d'asil i de refugi no està passant.
Clar.
Aquests són alguns dels exemples, però l'informe és gratuït a la nostra web i es pot descarregar i hi ha com una sèrie d'anàlisis de diferents situacions on això es fa evident. Una de les coses també que ens trobàvem fent aquest estudi és que moltes vegades no es pot denunciar perquè, com deia la Judit, hi ha una falta de transparència, llavors és molt difícil saber què hi ha darrere i com s'està construint aquest algoritme. Llavors, en base a les decisions que està prenent, tu pots veure que hi ha un biaix racista, però és molt difícil arribar a establir quins són els criteris que està seguint aquell algoritme, no? Llavors, depèn una mica de fer una anàlisi invers amb la dificultat que tens d'arribar a casos de discriminació. Les persones no són conscients que això els està passant i, per tant, no vindran a dir-te m'he trobat amb aquesta discriminació d'aquest algoritme, perquè no saben que això els està passant.
Clar. Has parlat de l'Eurodac, aquesta base de dades europea d'empremtes dactilars per identificar sol·licitants d'asil i persones migrants en situació administrativa irregular que creuen les fronteres europees. La enginyera, aquí, què hi tens a dir en aquest sentit? Clar, es pot... Qui controla el controlador, no? Perquè al final darrere d'aquestes tecnologies hi ha persones, no? Fent aquests algoritmes i interessos de les empreses també, que també juguen un paper important.
Sí, jo crec que hi ha una mica de confusió en distingir l'algoritme, diguéssim, i les dades, no? Perquè l'algoritme és una cosa que s'ha estudiat, que s'ha pensat amb una finalitat de fer una predicció, de prendre una decisió, però clar, depèn de les dades amb què l'alimentes, doncs la decisió és quan es viaja, no? I jo crec que és molt difícil fer una cosa totalment neutra, perquè per molta bona voluntat que posem les persones que estem en aquesta taula, és que tenim uns biaixos culturals ja propis de quan hem crescut, que segurament estarem pensant en una solució que deixarem exclosos a nosaltres. Llavors, s'han d'anar a fer proves i segurament seran proves i errors, però, per exemple, moltes vegades, sobretot en l'àmbit mèdic, quan desenvolupem una cosa està molt clara. És a dir, tu dius, vaig a utilitzar una calculadora de donats dels Estats Units per aplicar-la aquí. Primera pregunta que et fan. Ets hispà? Ets negre? Això no s'aplica aquí. I no s'aplica perquè tenim un altre tipus de persones i un altre tipus de ciutadans. I el mateix doncs, amb la dieta, no? No podem establir una dieta genèrica per tothom. Clar. Llavors, quan et fan preguntes per recomanar i diagnosticar una persona com pots fer-li un tractament mèdic, doncs cada ciutat, cada lloc és diferent. I en aquest sentit, per exemple, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, sí que té molt clar que s'han de tenir en compte de desenvolupar sistemes que no els podem extrapolar, és a dir, sistemes fets a Europa segurament no els podràs extrapolar a Àfrica o a Àsia o a algun altre país, no? Llavors, de què demanen? De les dades. I qui té les dades? Doncs tots ho sabem i que molt alegrament les estem regalant contínuament perquè després ens queixarem, mira, no m'han concedit un ajut. Però és que jo vaig dir que ok, que acceptava i que vale, sí, i sí, que entro a la web i que sí, que perfecte i que agafo aquest joc i l'altre. I per tant, potser també la ciutadania hem de començar a ser responsables de a què estem cedint les nostres dades perquè les empreses són grans.
No hi ha aquesta reflexió, no?
És que tenim l'urgència de consultar la informació.
Tot va massa de pressa, no? Judit?
estem treballant també perquè arribi aquesta conscienciació a les persones, més en temes, òbviament, molt més enfocats a protecció de drets humans, no? Per exemple, ara a Barcelona també hi ha algunes àrees on es volen posar càmeres amb reconeixement facial per identificar... Bueno, de fet, va sortir no fa gaire el tema del metro de Barcelona, no? Que l'excusa per identificar grafiters era posar reconeixement facial en temps real a les estacions, una tecnologia que tot apunta que la regulació europea de la qual parlava abans prohibirà i que estem fent incidència perquè la prohibeixi en temps real. Llavors, estic d'acord en que hi ha un tema de què utilitzem nosaltres, de quines tecnologies a nivell individual utilitzem nosaltres i com cedim les dades alegrement o alegrament o inconscientment, sense saber moltes vegades què pot provocar aquesta cessió de dades, però també hi ha un abús a vegades per part de l'administració, que és el que apuntava una mica la Míriam amb el tema d'Eurodac. O sigui, Eurodac, les persones que accedeixen al nostre territori provinent de països fora d'Europa no poden triar donar o no donar les dades, les han de donar. Quin problema hi ha amb això? Pues que ara es vol creuar també amb sistemes de reconeixement facial quan sabem que la tecnologia de reconeixement facial, precisament perquè està entrenada bàsicament amb cares de persones blanques, falla moltíssim quan la persona no és blanca i més quan la persona no és blanca i és una dona o és una persona de gènere dissident, que no sigui ni home ni dona. Llavors, estic d'acord en que hem de conscienciar la ciutadania en els problemes d'anar cedint les dades, d'anar instal·lant coses, però nosaltres, quan parlem de drets humans i tecnologia, intentem anar una mica més a quines són les comunitats més afectades per aquesta tecnologia i com s'està implementant tecnologia per seguir controlant i oprimint a certs sectors de la població, no? Per una banda, hem de conscienciar la ciutadania, sobretot, no sé si entrarem o no, però també en temes d'educació, els pares, què està passant amb els nens i nenes a nivell tecnològic, però també crec que hem de pressionar a les administracions per evitar implementar tecnologia que ja sabem que és nociva, bueno, nociva, que perjudica.
Míriam, vosaltres, parlant ara del control fronterer, no? Aquests col·lectius vulnerabilitzats absolutament, no? Que arriben al nostre país amb condicions moltes vegades deplorables, i clar, vosaltres parleu de tecnocolonialisme.
Sí, té molt a veure amb el que deia la Judit, de com la tecnologia s'està fent servir per seguir oprimint a comunitats, per seguir extraient aquest valor de les comunitats però sense acceptar-les. Llavors, és la mateixa lògica de sempre i per això és important entendre que la tecnologia no és neutra i no és un perquè sí, sinó que respon a certes dinàmiques i a certs interessos. I en aquest cas, igual que veníem parlant de la lògica neocolonial amb tot el control fronterer, doncs ara tenim un tecnocolonialisme, no? La tecnologia serveix per reforçar aquestes dinàmiques i per seguir mantenint l'estatus quo. S'està reforçant la tecnologia i ens ho trobem com si fos una cosa neutra i amb una col·laboració público-privada cada cop més agressiva. O sigui, al final ens trobem com la Unió Europea, com diferents governs estan finançant i estan alimentant empreses d'un sector privat que s'està beneficiant i que s'està lucrant moltíssim d'aquest control de fronteres. Estem parlant de milions d'euros, o sigui, és un negoci molt gran a nivell europeu que està centrat i basat en el control fronterer i en mantindre l'estatus quo colonial. I'm lying
on the moon. Ara volem posar sobre la taula un altre tema relacionat amb tot això que parlàvem, la invasió de la intimitat i el monitoreig social que permeten aquestes innovacions tecnològiques. Escoltem Gemma Galdón, sòcia fundadora i directora d'investigació ètica STEC i experta en polítiques tecnològiques. Primera reflexió, com s'utilitza la tecnologia per al control social?
Bàsicament, avui la tecnologia ho permet absolutament tot. Les dades es recullen en absolutament totes aquelles interaccions que tenim. Ens informem a través de mitjans que són mitjans dedicats a robar-nos les dades i fer publicitat personalitzada. Que, a més, en els últims anys, aquesta publicitat personalitzada moltes vegades s'ha fet servir per fer publicitat electoral personalitzada, amb la qual cosa impactem de forma molt important sobre la qualitat democràtica, perquè estem dient que estem manipulant a les persones, igual que se'ns manipula perquè comprem un iogurt d'una marca i no d'una altra, se'ns pot manipular perquè votem a un partit o votem a l'altre. I això s'ha fet sense cap mena de control. Per tant, jo crec que ara mateix la tecnologia està entrant amb moltíssima força en la relació entre governants i governats.
Alguns exemples.
La Xina no fa coses ni molt millors ni molt pitjors que la resta de països. Jo visc als Estats Units i als Estats Units hi ha un sistema de control en base a les dades, que és el teu nivell creditici i que és un sistema de dades que estableix si pots obrir un compte bancari, si pots comprar o llogar una casa, si pots endeutar-te quan vas a comprar aliments. És a dir, absolutament tota la teva vida està condicionada per una puntuació que és el fruit de les teves dades econòmiques i financeres, i que a més és un sistema privat. És a dir, la Xina almenys és un sistema públic i teòricament hi ha una certa capacitat d'intervenció. Per desgràcia, les grans potències han invertit molt en el control de la població en els últims anys. Per tant, hi ha un nivell de control social molt, molt important. El que veiem, paradoxalment, en termes de protecció de dades, compleix més la llei la gran empresa privada que els grans països.
La Gemma parla ara de quina és la situació a Espanya.
Els països amb un passat dictatorial més o menys recent tendeixen a tenir pitjors índexs de protecció de la població en termes de privacitat i, per tant, podem assumir que Espanya, amb una dictadura fins fa 40 anys, segurament triga més a desenvolupar mecanismes de control de l'espai públic en termes de recollida de dades. Hi ha més secretisme vinculat a la seguretat de l'Estat i a més el que hem tingut a Espanya són diverses controvèrsies en els últims anys vinculades a l'ús de les dades. Té l'oportunitat de redreçar aquestes herències històriques i començar a fer passos proactius per protegir les persones de l'ús indegut de les seves dades per part de l'Estat mateix, per part de les empreses privades i de l'ús indegut de sistemes d'intel·ligència artificial que prenen decisions sobre coses tan importants com si rebem una prestació d'atur o si se'ns dona un xec menjador o si accedim a un hospital i a un tractament mèdic o a una hipoteca.
I sovint tot això es justifica, explica la Gemma, en pro de la seguretat.
Moltes vegades, per això, no és un tema d'intercanvi entre seguretat i privacitat, perquè moltes vegades el que es ven és fum. Quan ens diuen no posarem càmeres de reconeixement facial a l'espai públic perquè així estarem més segurs, jo vull veure dades d'on la instal·lació de dades amb reconeixement facial ha portat a una major seguretat. Perquè no oblidem que les càmeres tradicionals, per exemple, les càmeres sense reconeixement facial es van instal·lar a la Rambla de Barcelona l'any 2010, més o menys, és quan hi ha la gran ofensiva de posar càmeres precisament per protegir-nos millor. Doncs el pitjor atemptat terrorista que hem tingut en els últims anys a Barcelona s'ha produït a les Rambles, precisament. Si podem establir realment que tenim una solució tecnològica que millora de forma objectiva la seguretat objectiva de la ciutadania, llavors podem parlar quanta privacitat podem voler abandonar a canvi d'aquesta millora en la seguretat.
Molts temes aquí, eh? Sobretot un dels conceptes que ha sortit més és el control, que controla tot això, Beatriz, i també aquest adjectiu, no? Ser objectiu, no? Tenir informació més objectiva. Què en penses del que has escoltat?
Doncs, escoltant a la Gemma, volia fer una reflexió, perquè ella ha parlat, per exemple, de tot el que són els bonus socials i tot això. I precisament nosaltres ara estem treballant amb l'Ajuntament de Girona perquè hi ha unes coses que són molt fàcils, és a dir, els recursos que són escassos, no? Els recursos pues, en atendre a la gent vulnerable, tu a lo millor els pots dedicar a lo que cal, a entendre'ls en persona, a dedicar-los, si t'alliberes d'una tasca feixuga d'anar repetint ajut, accepto, analitzo, ajut, accepto. Tot això t'ho pot fer una intel·ligència artificial. Per tant, jo crec que els beneficis, perquè aquí sembla que l'estiguem una mica endimoniant, no? Els beneficis són brutals. Ara, evidentment, suposo que hem de saber qui ha definit els criteris per dir accepto o no accepto i en base a quines dades i anàlisis de dades s'han decidit doncs, fer aquests criteris. I això és una cosa que evidentment s'ha de posar a la taula i que a vegades s'escapa més a lo que és el propi algoritme, a lo que és el que vol la societat. No? És a dir, al final el que decidirà l'algoritme serà el que hi hagi, pues, sigui un govern, d'una ciutat, d'un estat que decidirà que allò s'ha de fer d'aquella manera. No? I això pues, no és de la intel·ligència artificial. Això és igual que, per exemple, i traslladant una mica el problema, el famós problema aquell de qui atropellaria un cotxe autònom a una persona o a un nen, a una persona gran amb bastó o un nen,
Com es fa la tria, no?
Com es fa la tria? Tu saps la resposta? Si els humans no sabem la resposta, com podem implementar-ho amb un algoritme? Llavors, com els problemes socials no els tenim resolts, doncs segurament anirem fent algoritmes que al cap del funcionament de 2 o 3 anys direm, doncs mira, no han anat el bé que anirien, igual que polítiques o igual que decisions. Llavors haurem de corregir-los. Clar, si això, aquesta correcció ve només influenciada per les dades, doncs no sabem cap on derivaran. I aquí és on, diguéssim, seria fer una mica especulació, no?, de com controlar això, no?
S'està molt a les beceroles, ara escoltant-te, bueno, la teva opinió, no? S'està com molt treballant sobre la marxa, no?
No ben bé, és a dir, si tu, per exemple, vols posar una aplicació en un entorn real, a mi m'agradaria que contéssiu amb els dits d'una mà quines realment estan funcionant. Hi ha moltes que se'n parlen, però, per exemple, quan tu implementes alguna cosa en una indústria, ja se'n procuren de que sigui robust, de que funcioni bé, de que no falli. El que passa és que s'estan posant moltes aplicacions, diguéssim, a la web, per lliure ús de tothom. I això fa la sensació de que la intel·ligència artificial és, vamos, que estan sortint moltes i que moltes funcionen i que van molt bé. Però hi ha moltes que, per exemple, no saps ni com estan funcionant. El famós ChatGPT no està funcionant per, diguéssim, sense entendre el que està dient, està agafant exemples de lo que té i t'està responent en funció dels exemples, sí, no? Sí. Evidentment que a sobre l'estem entrenant tots, perquè com estem jugant amb ell...
Anem posant dades, no?
Clar, dit, t'has equivocat, la resposta correcta és aquesta. Ah, gràcies! O sigui que, imagineu, tots el món mundial està entrenant un algoritme.
Imagina't.
Pues no sabem on anirà, no? Però no és una intel·ligència que, diguéssim, entengui allò que està fent. Això és lo sorprenent, no?
Judit.
Jo veig com dos problemes, ja des de la branca més filosòfica, potser, no? Que és, per una banda, la suposada objectivitat de la dada, com per se, no? O sigui, la dada com a unitat mínima, per dir d'alguna manera, que entrena un algoritme, una intel·ligència artificial, no és objectiva, tampoc, perquè algú ha triat recollir aquella dada i no una altra.
Exactament.
I donar-li un pes, una ponderació a aquella dada i no a una altra. Llavors, quan decidim automatitzar serveis públics, sobretot en base a una suposada objectivitat de la dada, hem de tenir en compte, i salto a la segona idea, que no és meva, és de, ara no recordo si de Cathy O'Neill, que té un llibre que es diu Armes de destrucció algorítmica, o matemàtica, perdó, i Virginia Eubanks, que té el llibre de l'automatització de la desigualtat, que és que el que realment estem fent amb molts d'aquests algoritmes és codificar la desigualtat i l'opressió històrica, perquè estem agafant dades històriques, no estem inventant noves dades o entrenant una intel·ligència artificial amb dades de com ens agradaria que fos el món, sinó l'exemple més fàcil per això és el que va passar a Amazon, que van haver de desactivar un sistema per triar currículums, perquè es van donar compte que tot i que el sexe o el gènere no era una dada que estigués en els currículums, la IA va entendre que si hi havia certes coses en els currículums, aquells currículums s'havien de descartar. I quines coses eren? Pues que hi hagués la paraula girl, per exemple, que en comptes de posar boy scout, pues he sido girl scout, per exemple. Pues descartat. Que hi haguessin parons llargs a les carreres, perquè suposadament... O sigui, òbviament la IA no pensava, has estat mare perquè has fet un... sinó que el que està fent és reproduir un esbiaix que tenim socialment, però que el que estem fent és codificant tots aquests biaixos. No pot existir una IA sense biaixos perquè la societat té biaixos. I perquè un algoritme el que fa al final, per definició, és discriminar. Discriminar en el sentit matemàtic d'apartar això i triar això, no? Llavors, i hem de partir a la base que la IA discriminarà sempre, positivament o negativament, però que és la seva naturalesa. Llavors, quan parlem de dades, hem de tenir present que el que estem fent amb les dades és codificar i magnificar coses que ja existeixen a nivell social. En el cas del ChatGPT, estic d'acord, li estem fent l'IMSD gratuïtament a OpenAI, a sobre jugant, i precisament en el cas del cotxe autònom hi ha com un meme en filosofia que és la fal·làcia del cotxe autònom, que és quan ens diuen, no, tu què prefereixes qui triï? És que és igual qui prefereixi que atropelli el cotxe jo, perquè ho decidirà l'empresa que està desenvolupant el cotxe, no ho decidirà la societat. I l'empresa que desenvolupa el cotxe, en el cas de Tesla, per exemple, té tres nivells de conducció a l'automàtic, i un és agressiu. Hem de permetre que hi hagin cotxes amb nivell de conducció agressiu pel carrer? Clar. Doncs, o sigui, al final ens acaben sempre com traslladant la responsabilitat a nosaltres com a individuals, no? Tu qui prefereixes que atropelli o coses així, quan realment parlem de poder sempre, de qui té aquest poder per desenvolupar la tecnologia.
Míriam, vols afegir alguna cosa?
Crec que només afegiria que que hi ha un punt de desmobilització que és molt important i que estem perdent molt la capacitat de poder denunciar el que està passant i com s'estan prenent les decisions, perquè al final el que dèiem, no? Com que no sabem qui està aplicant què, és molt difícil saber fins a quin punt això està entrant a les nostres vides. Llavors, crec que és important que no perdem la capacitat de denunciar-ho, de fer pressió i d'entendre que això és tan important com les decisions polítiques que s'han pres en les últimes dècades, que no és un mes a mes que potser ens acabarà afectant un dia perquè una empresa privada desenvoluparà una tecnologia que decidirem si fem servir o no, sinó que a dia d'avui els nostres governs estan contractant aquest tipus de tecnologies. Al final s'aconsegueix això, que tots som individus separats, pensant que tant de bo no fos així, però completament incapaços de fer que les coses canviïn.
Més reflexions per acabar de la Gemma Galdón. Qui i com controla la intel·ligència artificial?
Tota la innovació històricament ens ha portat coses bones i també riscos que hem de mitigar. La intel·ligència artificial i les tecnologies així més innovadores passa el mateix. Potser la diferència és que ara mateix amb la intel·ligència artificial hem baixat bastant la guàrdia. Durant molts anys no hem demanat aquest procés de responsabilitat o de donar explicacions o de mitigar riscos. Els desenvolupadors de la intel·ligència artificial, sobretot Silicon Valley, amb aquesta idea de mou-te ràpid i trenca coses, no? El gran lema de Facebook en els primers anys, doncs ha portat que moltes vegades no s'hagi fet aquesta tasca d'escrutini o de demanar responsabilitat quan es desenvolupen noves tecnologies. Un cotxe no necessita un cinturó de seguretat per funcionar, però ara mateix ningú ni vendria ni compraria un cotxe que no tingués cinturó de seguretat, perquè som conscients de que milloren la tecnologia no per un fet tecnològic, sinó pel fet de fer-nos més segurs. El que li falta a la intel·ligència artificial ara mateix són aquests cinturons de seguretat. Si ara mateix el que tenim és aquest compromís amb la seguretat. Volem que la intel·ligència artificial sigui responsable, sigui ètica, no causi danys ni discriminacions. Tenim els principis. El que ens falta i el que no arriba a la legislació ni als grans compromisos amb la intel·ligència artificial ètica és desenvolupar les eines tipus cinturó de seguretat, però no hem definit el com.
Aquesta és la gran batalla, no, Beatriz? És a dir, a nivell de legislació, en quin punt estem?
Bueno, s'estan desenvolupant moltes a nivell europeu, que en principi crec que a partir de mitjans de l'any que ve hauria d'estar posada en marxa. Ara aquest any començaran a fer-se algunes proves, però bueno, no sóc experta en legislació, no us ho puc garantir.
Sí, aquesta llei d'intel·ligència artificial, no? Que s'ha d'anar aprovant al llarg d'aquest any i del que ve.
Sí. I després també doncs, molts organismes estan traient principis, com deia la Gemma, no? I falten possiblement les eines, no? I jo crec que les eines són molt importants, sobretot perquè en aquesta manca de mobilització que comentàveu abans, a mi em preocupen els joves, no? Els joves i les xarxes socials. No perquè no siguin dolentes de natura, sinó perquè és, si tu fas sí amb una cosa, pues només veuràs d'aquelles coses i llavors deixaràs de veure altres coses que són diferents a tu.
Sí, llavors s'ha creat aquesta bombolla, no? Digital, exacte. Absolutament, amb un únic, no? Pensament, amb les teves prioritats, no? Els teus pensaments, i no hi ha espai per la crítica, la dissidència, etcètera, no?
Clar, llavors, si no hi ha crítica, com criticaran un sistema que se'ls imposi en un futur, clar, no? O si senzillament està en la manera d'educar-los, no? Que no, bueno, podríem estar aquí hores parlant, no? Si estem educant a base de agafar la informació que hi ha a internet, els convertirem com a ChatGPTs, que només agafen i no són capaços de raonar, no? Llavors són tot d'incògnites que preocupen, però jo crec que aquí hi ha gent jove com la Judit que s'estan posant les piles en analitzar tots aquests impactes i suposo que a poc com a societat anirem trobant doncs, una mica les maneres, no?, d'anar-lo encaminant, no?
Judit.
Sí, o sigui, el fenomen de les cambres d'eco, no?, que és aquesta com revisita constant a les mateixes idees i que, a més, ja precisament la Fundació Ètiques té un informe sobre com la imatge que se dona de les persones migrants a YouTube i vas veient com, a mesura que consumeixes certs continguts una mica intolerants, per posar un adjectiu, te van mostrant cada cop més vídeos més radicalitzats, no? De fet, hi ha un experiment que és bastant desagradable de com un investigador va saltar de vídeos aquests, no sé si teniu nens o nenes a prop, però que tenen una fascinació per veure vídeos de gent jugant, no? De nens jugant amb jocs i així, i doncs com acaben saltant en qüestió de 5 o 6 vídeos a vídeos que estan en el límit del que seria pornografia infantil. Llavors,
ostres,
calen eines, no només per legislar, que sí, s'està fent la regulació de la intel·ligència artificial, en teoria s'hauria d'aprovar aquest any durant la presidència espanyola d'Europa, i hi ha altres regulacions també que s'han fet que afecten a tot el que és el sector tecnològic que desenvolupa algoritmes, però també hem de veure, i aquí jo crec que hem de demanar sobretot al Departament d'Ensenyament o d'Educació eines per educar a aquesta joventut. O sigui, no és normal que si una persona té un trastorn de conducta alimentària, per exemple, l'algoritme no pari de mostrar-li continguts de com perdre pes o de persones amb cossos totalment inaccessibles o coses així. Hem de protegir a les persones joves i hem d'educar-les amb pensament crític. I ara mateix els pares no tenim eines, a les escoles no hi ha eines tampoc, al contrari, estan trencada com més Google a les aules i s'està com googletitzant l'educació i, per tant, també la mentalitat de les persones que fan servir aquestes eines. No saben com funciona un cercador. Jo crec que s'hauria d'explicar com funciona un cercador i que Google, per exemple, prioritza certs continguts per sobre d'uns altres, i jo crec que això és un contingut que s'hauria de donar a l'aula d'informàtica.
Doncs Judit Membrive és filòsofa responsable de digitalització de la FEDE.cat i membre del GoRights. Beatriz López, enginyera, professora de la Universitat de Girona i membre de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial. I Míriam Ativi, que ens ha atès a distància, analista de dades i membre del GoRights. Moltíssimes gràcies a les tres. El panorama que ens queda i que ha de venir és per...
És positiu, és positiu, però l'hem de conduir. Però,
exacte. Perquè tractar amb entelèquies, això ja hem vist que no funciona. Moltíssimes gràcies a les tres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Solidaris. Esteu cans d'autoritat. Mercè Folch. I el rellotge escapa.
Autonomia per principiants. Marges, perifèries, matisos. I dintres destrossats. Cada dissabte a les 10 de la nit.
És difícil parlar d'intel·ligència artificial sense acabar parlant de robots o de robòtica, perquè tot i que són camps d'estudi diferents, estan molt relacionats. Els robots fa molts anys que van deixar de ser simples enginys mecànics per convertir-se en màquines més sofisticades. Tant és així que actualment acostumen a portar incorporada algun tipus d'intel·ligència artificial. La relació entre la robòtica i la intel·ligència artificial és un tema molt tractat en la ficció des de principis del segle passat. La prova és que existeixen molts títols de cinema i literatura que especulen des de la imaginació i la fascinació sobre el futur al qual ens poden portar aquests avenços tecnològics. N'hem parlat amb els nostres companys de cultura dels serveis informatius per fer un repàs al catàleg.
En tots els gèneres hi ha uns temes universals, i la ciència-ficció no n'és una excepció. Abunden les utopies o les distopies en què es plantegen grans qüestions com què vol dir ser un ésser humà o quin paper jugaran les màquines en el destí de la humanitat. Un futur que s'acostuma a plantejar de manera apocalíptica o de manera optimista, segons l'autor, però que en qualsevol cas sempre va acompanyat d'una crítica social o política. Entre els temes més tractats en la literatura i el cinema, n'hi ha sobretot dos: la relació o el vincle entre homes i robots i la possible rebel·lió de les màquines contra els homes. És a partir d'aquests eixos que en Marc Ruiz i en Marc Garriga han triat els títols de ciència-ficció que els semblen més interessants. Comencem amb una recomanació literària d'en Marc Ruiz.
La mestra del te i la investigadora, d'Aliette de Baudard.
És una novel·la curta o un relat llarg, depèn de com tu miris, basat en un futur on la humanitat ha colonitzat l'espai, i pel que ens interessa, i descobrim que una de les protagonistes, per exemple, d'aquest relat de la mestra del Taylor, investigadora, és una nau. És una nau que és conscient. Una cosa molt interessant d'aquest univers és que les naus espacials són éssers vius. Són una mescla entre màquina i ésser humà, amb sentiments, emocions, amb família, fins i tot.
Aliette de Bodard és considerada una dels nous talents contemporanis de la ciència-ficció, una gran narradora i una analista de la psique humana brillant.
Aquí, la mestra del te és aquesta nau que, per interactuar amb els humans, doncs, fa servir una sèrie de projeccions hologràfiques, com si diguéssim, on sembla una altra persona, però en realitat és un cervell que hi ha dins d'una nau. Ella està ferida, té fins i tot un trauma perquè durant una guerra, per exemple, tota la seva tripulació va morir i tota la seva família va morir, i per tant se sent molt sola, és allò que dèiem de la soledat, no? Que també afecta els éssers que estan a mig camí entre l'ésser biològic i la màquina. I a partir d'aquí, doncs, ella ha de guanyar-se la vida. Això també és interessant, perquè és pràcticament com si fos un ésser humà més. Ella s'ha de guanyar la vida, ara no pot fer de transport per aquest trauma que té i per les ferides que arrossega, per tant, s'ha de guanyar la vida fent infusions. I aquestes infusions per què serveixen? Doncs serveixen perquè els humans que viatgen dins d'aquestes naus puguin arribar a l'espai profund d'una manera que els hi aguanti la psique, per dir-ho d'alguna manera, no?
Seguint amb exemples de títols que aborden el vincle emocional o sentimental entre l'home i la màquina, en Marc Garriga ens proposa una pel·lícula amb segell català.
Eva, de Quique Maillo.
No és tan important que els robots sentin o no. El que importa realment és el que et fan sentir a tu.
Eva és una nena, és una mica spoiler el que diré, però és una criatura mecànica, tot i que sembla una nena de veritat, i per tant el que parla és de les relacions humanes que es poden establir entre homes i màquines, de les relacions les més complicades, que serien les relacions de progenitors i fills o filles, i que aquests fills o filles siguin entitats cibernètiques, no? Quin efecte causa això en els humans, quines relacions hi poden arribar a establir, quines conseqüències morals i filosòfiques es pot arribar a tenir tot plegat.
Tot està igual, eh?
La gran pregunta que ens planteja Eva és: poden estimar els robots? Hi ha més pel·lícules que han tractat el tema.
Té picades d'ullet evidents a IA, Intel·ligència Artificial, la pel·lícula de Steven Spielberg, on aquí sí que hi ha un nen robot que també aconsegueix estimar, o fins i tot El Gigante de Hierro, que és una pel·lícula que recomano a tothom que vegi amb els seus fills, perquè és una pel·lícula meravellosa que us entendrirà el cor de com un robot gegant, doncs, també acaba estimant un nen que l'acompanya i el salva.
Entre els títols que plantegen un futur en què les màquines es rebel·len contra els homes, aquesta és la tria d'en Marc Garriga.
MGM presents Westworld.
Ànimes de metall, de Michael Crichton.
Si us dic el títol en anglès, segurament us sonarà més, que és Westworld. És una pel·lícula del 73 de Michael Crichton i que en el seu moment va ser molt impactant, perquè el que parla, i després s'ha vist en aquesta sèrie que es titula de la mateixa manera d'HBO, que és molt més recent, doncs parla una mica dels drets humans dels robots, dels androides. És a dir, imagina un futur en què existeix un parc d'atraccions amb àrees temàtiques, tipus Port Aventura, la Roma Imperial, l'Oest americà, l'Europa medieval, i on tots els que hi treballen allà, totes les atraccions són androides, és a dir, tu t'endinses en aquests mons i tots els extras o fins i tot protagonistes amb qui puguis relacionar-te són androides, i tu com a humà tens una llibertat absoluta per fer el que vulguis amb aquests androides. I clar, arriba un dia que un d'aquests pren consciència del que està passant i es rebel·la contra tot allò, i fins i tot aconsegueix que altres androides com ell s'uneixin a la seva lluita contra la tirania humana, no?
Aquesta ficció ens pot portar també a plantejar-nos si els robots poden tenir o desenvolupar una ideologia pròpia.
Aquí la ideologia d'aquests robots és la lluita per la llibertat, no? L'autodefensa, podríem dir-ho així. Per tant, és una cosa molt bàsica, però és evident que són entitats que amb la intel·ligència que tenen i amb l'abast que tenen, el coneixement pràcticament infinit que està disponible ara a la xarxa, doncs aquestes entitats aprenen i poden acabar... És obvi que inicialment hi ha un programador al darrere, hi ha una ment humana que potser els hi pot introduir una ideologia personal i particular a cada ens artificial, però que si aquestes entitats es connecten a internet i aprenen i llegeixen i veuen tot el que està disponible, per què no? Jo veig més fàcil que puguin arribar a tenir una ideologia pròpia que no pas que puguin arribar a tenir sentiments.
Per si ho estàveu pensant, no. No es pot parlar de robots sense mencionar Isaac Asimov. Ni de pel·lícules que tractin sobre la capacitat de sentir emocions dels robots o sobre la rebel·lió d'aquests contra els homes sense mencionar Blade Runner, considerada una obra de culte i un dels films de ciència-ficció més importants de la història del cinema. La història està basada en la novel·la de Philip K. Dick, Els androides somien xais elèctrics, en què K. Dick descriu uns robots, els replicants, difícils de distingir dels humans.
És on es filosofa molt sobre això que dèiem de què vol dir estar viu, què vol dir tenir emocions, no? Aquests androides el que intenten és rebel·lar-se contra qui els ha creat perquè ells consideren que estan vius i no volen morir. I aleshores l'empresa que els ha creat contracta un detectiu que no se sap si és androide o no és androide, que se sospita que sí, però vaja, i ell no ho sap, i el contracta per eliminar aquells robots rebel que s'han rebel·lat. I s'han rebel·lat per què? Per això, perquè prenen consciència, són una forma de vida diferent i una forma de vida que posa en risc també els humans perquè és una forma de vida superior. I per això hi ha aquell discurs tan meravellós sota la pluja de he vist tot això, he experimentat tot això i tot això s'acabarà com aquesta gota dins de la pluja, no? Que és una frase meravellosa que no em sé de memòria, però vaja, més o menys va per aquí.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida. He vist com atacaven naus incendiades més enllà d'Orió. He vist raigs C que brillen en la foscor de la porta de Tannhauser.
Sobre la por que la humanitat acabi en mans dels robots, en Marc Ruiz afegeix.
Clar, segons les lleis de la robòtica de l'Asimov, això no podria passar. La primera diu, un robot no pot fer mal a un ésser humà o per inacció permetre que un ésser humà prengui mal. La segona és, un robot ha d'obeir les ordres dels éssers humans, excepte si entren en conflicte amb la primera llei, és a dir, excepte si fan mal a un ésser humà. I la tercera, un robot ha de protegir la seva pròpia existència en la mesura que aquesta protecció no entri en conflicte amb la primera o la segona llei.
Acabem amb una última recomanació literària.
Ghost in the Shell, de Masamune Shirow.
Ghost in the Shell, de Masamune Shirow, és un manga que es va publicar entre l'any 89 i l'any 91. Aquí a Catalunya va arribar cap a mitjans dels 90. I bàsicament explica la història d'una, com ho diria això, un híbrid entre ésser humà i màquina, per tant un cyborg, que és la Motoko Kusanagi, que és la líder d'un grup policial que persegueix ciberdelinqüents. Fins aquí tot més o menys normal. Què passa? Que un dels ciberterroristes que estan perseguint, de fet el ciberterrorista més important, és una intel·ligència artificial que ha cobrat vida i que aleshores es mou a través de la xarxa i et hackeja el cervell, perquè en aquest univers doncs resulta que qui més qui menys té modificat el cos, no? Per això tothom qui més qui menys és cyborg. En el cas de la Motoko Kusanagi, l'únic que té humà és el cervell i la medul·la espinal, la resta és tot mecànic. Per tant, i a més, aquests cervells humans doncs estem connectats a la xarxa constantment.
Ghost in the Shell ens pot recordar, segons en Marc Ruiz, una altra novel·la i una altra pel·lícula. Parlem del Neuromàntic i de Matrix.
Això està molt, 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 molt lligat a una novel·la. No sé si us sona el Neuromàntic. És una novel·la de William Gibson del 1984, que està editada per Pages Editors, es pot trobar, que és la primera novel·la, bé, el primer escrit en tot el món on apareix la paraula ciberespai. És a dir, tot això que per nosaltres avui dia és normal, doncs va haver-hi una persona l'any 84 que va escriure sobre això, sobre els viatges a través de la xarxa, aquest univers de realitat virtual que avui coneixem com internet, doncs ell li deia la matriu. És a dir, que això lliga directament amb Matrix també.
És aquesta capacitat de relacionar i connectar mons possibles el que fa dels autors de la ciència-ficció uns visionaris pels seus seguidors i pels amants del gènere.
Solidaris, Mercè Folch.
Ho deixem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Fins aviat.
passar.